A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El primer temps de la biblioteca d'aquest 2015. Marta, bon dia, bona hora, bon any.
Hola, bon any. Bon
a tu i a la gent de la biblioteca, tots els que ara torneu a posar els motors en marxa.
Sí.
I la dinàmica quotidiana que havíem deixat abans de les festes de Nadal.
Sí, perquè encara que no hem tancat alguns dies i uns horaris especials, però bé, la biblioteca ha seguit oberta però amb un ritme diferent.
D'acord. I el primer que fa la biblioteca passat Reis és...
Obrir els regals que ens han portat
els regals que hauran deixat els Reis. Perquè hem de suposar que heu estat bona gent.
Sí, en general, tant els que treballem com a les persones que venen. Tothom es porta molt bé i utilitza molt bé la biblioteca, per tant, regals per tothom.
Per tant, sí. Regals per tothom. Regals que s'obriran...
S'obriran el dissabte, el dia 10, a les 12 del migdia, i ja els tenim allà. Vam arribar a la biblioteca i vam veure doncs, un munt de paquets. Els hem deixat allà i esperant el dissabte per obrir-los entre tots.
D'acord.
I acompanyar a les 12, obrirem els regals i mirarem... Esperem que siguin llibres, seran en forma de llibre aquests paquets, per tant, suposem que sí, que és el que vam demanar a la carta.
Per tant, aquesta és una activitat especial. Dissabte, dia 10, a les 12 del migdia,
sí.
A la biblioteca s'obriran els regals que hauran deixat ses majestats els Reis d'Orient.
I abans de repassar l'agenda, també volia destacar coses que han passat a la biblioteca.
Vinga,
doncs, des de l'últim dia que vam venir.
Durant aquestes festes, vinga.
Mira, el dia 28 de desembre vam anar al teatre, un grupet de 25 persones érem, usuaris de la biblioteca, i vam anar a veure El Petit Príncep, el musical, a Barcelona.
Que diuen que és sensacional,
no? Està molt bé, i per això també volia explicar que ho vam fer, que va anar molt bé, vam muntar un grup molt, molt maco, i com que han prorrogat fins al dia 1 de febrer, si no m'equivoco ara, doncs bé, que qui vulguin encara té temps d'anar-hi, i realment val la pena. Perquè a mi em feia una miqueta de cosa de dir a veure què han fet amb El Petit Príncep. I realment és El Petit Príncep. No li han afegit ni més aventura, ni més misteri, ni res més del que és El Petit Príncep, que ja és molt. I bé, l'únic que això, no? Clar, amb les cançons i projeccions que han fet doncs, amb les diferents escenes, sí que permet que els nens també més petits doncs, ho vegin amb molt de gust i molt de plaer, però realment l'essència del Petit Príncep no li han tocat res, ni l'han afegit ni li han tret.
D'acord. A quin teatre, Marta?
És a la Sala Bars.
A la Sala Bars.
Davant del Teatre Victòria, per aquella zona. Era el que abans era l'Estudio 54.
Entesos?
Doncs allà.
Doncs allà es representa El Petit Príncep fins al 1 de febrer. Hi va anar un grup de la biblioteca el passat 28 de desembre i ho recomanen de totes totes.
Sí.
Tant per als lectors com per qui no l'hagi llegit, per uns i per altres, El
Exacte.
Petit Príncep.
Sí. Després, durant aquests dies, també hem estat repartint un conte, un regal, que és el Llampec Màgic. El Llamp Màgic és un petit conte escrit per l'Anna Manso, és una escriptora que de vegades hem parlat, aquí mateix hem recomanat altres llibres seus, i aquest llibre ens explica la història del Genius, la Valentina, el Vit i el Playmi, que són quatre personatges que són del portal infantil de biblioteques, de les biblioteques, però que també fan... Les biblioteques també tenen presència. Doncs a l'estiu, per exemple, repartim els ventalls, uns paipais d'aquests personatges. A les visites escolars també en parlem, hi ha punts de llibre... Han fet tota una sèrie de productes que de manera que aquests personatges que estan al portal també després a la biblioteca els troben. No? I els nens doncs, relacionen molt aquests personatges amb el tema de biblioteques, cadascú té un caràcter.
O sigui, gairebé que passen del món virtual
a una
mitja realitat.
Sí, la idea és aquesta, que ells viuen a la biblioteca virtual, però el Genius, per exemple, també surt al món real. Aquest és un petit conte on s'explica aquesta història, el perquè el Genius, que viu a la fotocopiadora i que viu a dins de l'ordinador, com és que també està al món real, en canvi els altres personatges no, i ens explica aquesta història, i ha estat un regal pels nens i nenes que han vingut, que hem fet a totes les biblioteques.
Un petit conte que ha editat la Diputació de Barcelona, la xarxa de biblioteques populars de la Diputació, el Llamp Màgic. Més coses que heu fet per Nadal.
I després més coses que hem fet durant aquests dies, no volíem acabar l'any sense obrir un compte de Twitter. Per tant, a la biblioteca, a part del blog, a part del Facebook de biblioteques, també tenim Twitter. I el que intentem és no repetir tot el que es diu en el blog, afegir, posar-ho també al Facebook i després posar-ho al Twitter, sinó que cadascuna de les tres eines siguin una cosa diferent. I el Twitter, bé, doncs és el sentit, no?, de que siguin coses ràpides, immediates, doncs d'altres persones o institucions que seguim, doncs, repiular coses que pensen que són interessants relacionades amb el món del llibre, de la cultura de Sitges, i bé, doncs animem a tothom a fer-se seguidor.
O sigui que ja teniu perfil de Twitter, eh?
Sí, ens podeu buscar Biblios Sitges.
Biblios Sitges.
Biblios, perquè són dues.
Ah, Biblios Sitges.
Sí, potser amb les dues Sitges ho vam complicar una mica, però no va sortir així.
Val, que són dues biblioteques, per tant, Biblios Sitges.
Exacte.
Amb dues S's, Biblios Sitges, aquest és el perfil de Twitter de les biblioteques de Sitges. Perquè dèiem que és l'any de les biblioteques, aquest 2015.
Exacte.
Quin significat té des del punt de vista, diguem-ne, d'organització institucional aquest 2015?
El 2015 es celebra l'any de les biblioteques perquè fa 100 anys que es va iniciar la xarxa de biblioteques de la Mancomunitat de
Catalunya.
De Catalunya, exacte. En aquell moment, aquest projecte va ser el projecte estrella, un dels projectes estrella de la Mancomunitat, i considerant això, no, la cultura, l'accés a la lectura per part de tothom, doncs, com un element clau pel desenvolupament del país. I a més de crear biblioteques amb una mentalitat per aquell moment, doncs, molt moderna i molt nova, també tot va anar relacionat i van fer també l'escola de bibliotecàries, perquè ja consideraven que el personal que havia de portar aquests centres havia de ser especialitzat i format en la matèria. Mm-hmm. Per tant, va ser...
Quina visió, tot...
Sí. Va ser una visió molt, molt capdavantera en aquell moment.
Que en dirien preclara del hauria de passar.
Quasi tot ho va fer l'Eugeni d'Ors i bé, doncs, realment és una cosa a celebrar. Les primeres biblioteques, de fet, encara va ser una a cada província i les primeres van ser la de Valls, a Tarragona, Sallent, a Barcelona, les Borges Blanques, a Lleida, i Olot, a Girona. Aquestes són, doncs, biblioteques centenàries que encara estan en funcionament.
Centenàries i... una visió descentralitzada.
Sí. Per això
més
que
enllà,
tot va ser...
Més enllà de Barcelona, més enllà de Barcelona, biblioteques populars en indrets, diguem-ne, allunyats de la capitalitat.
Sí,
eh?
I a partir d'aquí, doncs bé, la cosa va endavant, i aquí estem. Per tant, volem celebrar perquè és com l'origen, no?, i és una miqueta, doncs, la festa de les biblioteques. I a més, que se sentia parlar a nivell de Catalunya com l'any de les biblioteques, també, no?, doncs pel tema de projecció, de visibilitat, doncs dona molta força, perquè les biblioteques, pels que estem a dintre, pels que són usuaris habituals, doncs és una cosa molt quotidiana, però és que hi ha molta gent que no sap el profit que en pot treure i que ni les trepitja. Per tant, una cosa així pensem que també és molt positiva.
Serà bonic que la Biblioteca Santiago Rossinyol es pugui inaugurar aquest any.
I tant.
Tindrà també un valor simbòlic molt important.
Molt. Per tant, pot quedar molt rodó. No. I a nivell del dia a dia, doncs, ara això, doncs, d'organitzar més activitats i bé, doncs, a totes les biblioteques anar-nos acollint a propostes que es puguin fer o que surtin de les mateixes biblioteques per donar-hi més empenta, i perquè clar, si nosaltres no fem res, serà com...
Està clar, doncs un bon moment per recordar l'origen d'aquesta iniciativa de la xarxa de biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya en un moment en què diguem-ne, el govern entenia que la cultura era l'eina bàsica perquè la societat avancés.
Exacte.
Per dir-ho així, després amb tots els matisos que volguessin. Han passat 100 anys ja d'allò, eh?
Sí.
I el concepte de biblioteca, allò, el fonamental, continua sent tan vigent.
Sí,
allò bàsic.
Coses, però és que l'essència bàsica...
L'essència bàsica continua
la
sent...
La van saber captar tan bé que és que no n'hem pogut millorar.
Que no s'ha canviat, eh? Doncs l'any de les biblioteques és aquest 2015. Més coses, però. Vinga.
I llavors, bueno, ara sí, l'agenda. Sí, comencem demà amb l'hora del conte. Demà tenim la Carles Alcoi, és un narrador amb molta experiència i que recomanem potser per nens i nenes més grandets, perquè també ens agrada anar intercalant, i com que en el grup que tenim d'habituals també hi ha això, nens i nenes de 8-9 anys, doncs per ells també els hi volem dedicar alguna sessió, perquè les de petits són maques per tothom, però bueno, alguna que tingui més complicitat amb ells, doncs també ens agrada, no?, de cuidar aquests usuaris, aquest públic més grandet que continua venint i que és molt agraït que vinguin, perquè realment altres, quan ho comentes amb els narradors i en general la mitja d'edat dels assistents a les hores del conte està baixant, i de vegades hi ha biblioteques que dius que ens trobem amb quasi no nadons, però nens molt petitets, llavors clar, depèn del conte, en aquell moment s'han d'adaptar al públic que tenen davant. Doncs el Carles Alcoi és un narrador que funciona molt bé en nens més grandets, perquè crea molta complicitat, no és ensucrat, és canyero, i les històries que expliquen, doncs als grans els hi agraden.
D'acord, o sigui, en aquest cas per nens i nenes, 7, 8...
Sí, a veure, obert per tothom.
Obert per tothom, però en especial...
Sí. I la sessió és un títol llarg, es titula Contes russos i coques i anells i ogresses. Tot això seran ingredients d'aquesta hora del conte.
Demà divendres, a partir de 4:45 de la tarda, la primera hora del conte d'aquest 2015.
Sí. El dissabte, com hem dit, farem la presentació d'aquests llibres que ens han portat els Reis, els desembolicarem entre tots, els mirarem, n'explicarem algun, segurament. Bé, doncs, a veure què ens han portat. El que hem demanat a la carta ha estat una miqueta variadet. Hem demanat des de contes d'aquests de cartró, pels més petits, amb colors vius, amb textures. Hi ha un autor, per exemple, que està fent ara uns contes per aquestes edats molt bonics, que es diu Xavier Denó, es diu ell, i són contes, això, de cartró, però amb uns colors molt vius, amb uns relleus, i surten molt en préstec perquè canvia també una miqueta del que estem acostumats a veure per aquestes edats. Després hem demanat alguns il·lustrats per tota la família, des de l'Oruga Glotona, d'Eric Carle, que és tot un clàssic, i a la biblioteca el teníem tan fet caldo, tan utilitzat, tan llegit i tan disfrutat, que hem dit ja és hora de renovar-lo, i l'hem tornat a demanar, aviam si ens el porten. Després hem triat també col·leccions per lectors de 8, 11 anys, que és un públic que es mou molt per col·leccions. I un cop ja tenen tota una sèrie llegida, doncs en demanen més, i a més es van publicant molts nous personatges, moltes sèries, i és molt això, que demanen, quan entren en un, et demanen tota la sèrie d'aquells personatges. I per tant doncs hem demanat algunes col·leccions noves, i a més també hem demanat llibres del Geronimo Stilton, perquè continuen sortint molt i estan molt utilitzats també. Llavors, doncs bé, també que per renovar.
Un clàssic per la canalla, eh?
Sí, s'ha convertit en tot un clàssic.
Ahir ens ho comentava la Rosana Lluch, què passa amb Geronimo Stilton?
Sí. Continua sortint.
Que és inesgotable,
tant,
eh?
Inesgotable. Per tant, també n'hem anat uns quants per anar renovant la col·lecció, a part de personatges nous i col·leccions noves. I també hem demanat novel·la. Alguna de les últimes que s'han publicat, com Ara un home que se'n va, del Vicenç Villatoro. Hem demanat Café Barcelona, de Joan Carreras, A siempre hizo lo malo, de Javier Marías. És una miqueta així.
Alguns dels llibres també que han sortit més, eh?
Algunes
de les novel·les
si no
més venudes.
Si els han portat, doncs ja els aconseguirem per altra banda. Però
no facis cara de pena, que molt probablement el proper dia ens diràs que tot ha arribat.
Sí,
i encara potser alguna cosa més.
Alguna
vés
cosa
a saber.
Més, sí, ja crec que sí.
Vés a saber.
I després, per la setmana següent, el divendres 16, tenim una hora del conte a càrrec de Panjim Panjam, que és una companyia de titelles, i ens explicarà un conte que es diu El regal. Aquest conte està basat en un conte del Michael Ende, l'autor alemany conegut per La història interminable i Momo, sobretot, però que a més doncs, va escriure molts altres llibres. I un d'aquests altres llibres que va escriure es diu El titella de roba. Doncs aquesta història de titelles, El regal, està inspirat en el titella de roba.
Que és el llibre que ens has portat.
Sí, l'he portat també per recomanar-lo. Els dibuixos són d'Alfonso Ruano, les il·lustracions. És un il·lustrador que fa un tipus d'il·lustració molt realista, però també així com un toc una miqueta oníric. És això, molts de detallets, però bé, molt, molt maques. Aquesta història és la d'un nen que té una joguina preferida, que és un titella de roba, però un dia passa per una jugueteria, veu uns titelles i unes joguines molt més bonics, i per tant, quan té aquestes coses més boniques...
S'oblida del titella de roba.
La titella ja no li serveix per res, fins i tot el llença. En aquest titella, doncs, el conte explica totes les peripècies que li van passant, que el van recollint, d'un personatge va passant a un altre...
Aquí ho veiem un gos com se l'endú, per exemple.
Per jugar amb els seus cadells, els cadells el rebreguen per tot arreu, per tant, els seus amos el llencen, l'agafa un drapà, i així ens podem imaginar com la roda s'acaba tancant.
D'acord.
I evidentment el titella ja torna al nen, passant per les mans de l'àvia, que li arregla i li deixa una altra vegada ben bonic. I és una història bonica, que mira, ara precisament que han passat els Reis i que de vegades les joguines, doncs bé, els hi fan cas en aquell moment, però després també queden oblidades, doncs també és un conte amb un...
Una faula sobre el valor de les coses.
Sí, exacte. Doncs aquesta versió que fan Panjim Panjam, d'aquest llibre, que és un espectacle de titelles amb un actor, amb una miqueta de cançonetes també, que van acompanyant tota l'obra, i és un espectacle doncs, tendre, optimista, simpàtic. Això serà el dia 16 de gener a dos quarts de sis
de la tarda, com sempre. Per tant, hora del conte aquest divendres... Obertura dels regals dels Reis el dissabte dia 10 a les 12 i hora del conte amb aquesta història tan bonica del titella de roba el divendres dia 16 a 6:15. Més.
I després el dimarts dia 20 de gener a 8:15 presentem una novel·la que es titula Ombres de foc. El seu autor es diu Jeroni Alsina i aquesta obra ha estat publicada per l'editorial Gregal. Jeroni Alsina és un metge jubilat i que ha encetat una nova faceta a la d'escriptor. Les crítiques que ha rebut aquesta novel·la són molt bones i és una ficció històrica que segueix una família, la família Klein, des dels anys 30 fins als anys 60. Llavors bé, doncs és un repàs d'aquesta part de la història, quasi es pot dir tot el segle XX gairebé, i bé, doncs parla molt sobre la guerra que va envair Europa. Doncs bé, ens farà la presentació i serà una presentació col·loqui també, per tant, qui vulgui participar doncs estarà obert també als comentaris dels assistents. Convidem a tothom a venir.
Això, dimarts dia 20,
dimarts dia 20 de gener, a 8:15.
Recordem títol de la novel·la?
Ombres de foc.
Ombres de foc.
De Jeroni Alsina. Els clubs de lectura continuen en marxa, vam començar aquest dimecres passat amb el Book Club, el dimecres 14 tenim Literatura Universal i el dimecres 28 l'Àgora, el Club Àgora. Què més? Entrevistes virtuals.
Vinga. Aquestes, vaja, aquesta possibilitat que tenen molts lectors d'adreçar-se al seu escriptor o a la seva escriptora predilecta a partir del portal de les biblioteques de la Diputació.
Exacte.
Ara
li toca al Paolo Giordano. És un autor jove, va néixer a Turí l'any 1982, és molt jove, i amb la seva primera novel·la va tenir un èxit tan aclaparador que després escriure la segona li va costar. És d'aquests que amb una novel·la fan un boom.
D'acord.
Tan
els
brutal.
Els autors d'un llibre.
Sí. N'ha escrit més, però bé, clar, la segona va dir com puc superar o igualar o simplement arribar a les expectatives que ha creat aquesta primera novel·la. La porto també per recomanar-la. És La solitud dels nombres primers. Es va fer una versió al cinema, també. És una novel·la molt maca sobre l'amistat d'un noi i una noia. El noi es diu Matia i ell veu que entre ell i aquesta noia, l'Alice, hi ha una relació com de nombres primers, és a dir, nombres que estan molt a prop, però que sempre tenen un número parell pel mig. Estan quasi al costat, però sempre hi ha algú pel mig que
interfereix
els separa. Però bé, tenen una relació d'amistat i d'amor molt bonica i va tenir molt d'èxit. És d'aquests llibres que llegeixen quasi bé d'una sentada, encara que no és curt especialment, però té una màgia i en aquell moment doncs, bé, va ser una cosa doncs, original i està molt ben escrit. Per tant, qui l'hagi llegit en el seu moment o el vulgui tornar a llegir, després també li podrà plantejar una pregunta a aquest autor, Paolo Giordano, que a més té una vida interessant dintre de la seva joventut. Per escriure la segona novel·la, de fet, va marxar a l'Afganistan, perquè aquesta segona novel·la els protagonistes eren soldats destinats allà i, per tant, doncs, va voler viure
el terreny de primera mà, no?
Exacte, per poder escriure aquesta segona novel·la que es diu El cos humà, que va sortir publicada l'any 2013.
Doncs qui vulgui preguntar a Paolo Giordano, deixar preguntes a Paolo Giordano, ho pot fer a través del portal de la Diputació de Barcelona, de la xarxa de biblioteques populars.
Exacte. I ja per acabar...
Vinga.
Mira, aquest any volia fer una cosa diferent i he pensat que moltes vegades les novel·les, quan la mirem a la biblioteca o a la llibreria, no sabem molt bé de què va, potser, i clar, el primer que ens queda l'atenció doncs, és la coberta, el resum de la contracoberta... També recomanen llegir una miqueta del principi i la pàgina 100, perquè la pàgina 100 normalment la història ja està encarrilada.
Aquesta encara no ho havien sentit doncs mai.
Sí. Al final no te'l llegiràs perquè no t'enxafa.
És a dir, llegir la coberta i la pàgina 100.
I la pàgina 100, perquè la pàgina 100, si no és una novel·la clar...
Sí. Estem parlant de mitjanes.
Sí, exacte. Doncs la pàgina 100, clar, la trama ja va encarrilada, no és com al principi, que tot just comença, que és com una presentació, i llegint la pàgina 100 et pots fer bastant la idea si t'agradarà, si hi ha diàlegs o no, el tipus de llenguatge, per tant, recomanem això.
Acostuma a funcionar?
Sí, et pot donar una idea
pregunto,
aproximada.
Pregunto, si per una certa allò, experiència que em podeu tenir de testimonis, dius, mira, no sé que
jo
no falla massa això.
Jo sí que principi, llavors, bueno, faig així una lectura en diagonal, però bé, sí que acostuma també a anar una miqueta per la meitat. I,
a veure què passa.
A veure què passa.
D'acord.
Sí. Doncs bé, ja que comencem l'any i hi ha principis de novel·la que enganxen i molt, doncs mira, m'agradaria de recordar aquests principis de novel·les que han passat molt a la història dels principis de les novel·les.
Doncs ens està molt bé.
I una de les, jo crec, dels més coneguts i reconeguts i celebrats és el de Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez.
De Gabo.
I llavors, bueno, doncs volia llegir això ja per acabar.
Inici,
És l'inici.
És a dir, el que ens buscaràs aquests anys és inicis
de novel·la, d'aquestes que ja atrapen...
Que atrapen de bon començament,
Sí, que són bonics.
Abans, què acostumen a sortir aquestes novel·les, no sé si dir de referència?
Sí, continuen sortint, sí. I de fet, en aquestes llistes que a vegades comento que per triar les novel·les, llibres en general, que arribaran a la biblioteca, cada mes rebem una llista àmplia i amb un pressupost tancat, depèn de cada biblioteca, no? del gran o de petita que és. I aquí doncs, ens hem d'ajustar el pressupost per triar quins d'aquests llibres volem que ens arribin amb els lots famosos.
Que t'ho deia de tant en tant per no sabem si hi ha en algun lloc, perquè abans es feia molt, ara no sé si es fa tant, o amb música i amb cinema, sí, allò, 100 novel·les que s'han de llegir.
Això n'hi ha molt, per internet hi ha llistes i llistes d'això, no? 100 o 10 o 25,
perquè,
les que vulguis.
Perquè, esclar, ens llegirà ara la Marta l'inici d'una d'aquelles novel·les que molts diran s'ha de llegir.
S'ha de llegir, sí.
després dedica't el que vulguis, però allò, sí, hi ha llibres aquest, que s'han de llegir.
Sí, i aquest tipus de novel·la sí que va sortint, i et dic, en aquestes llistes, de fet, de tant en tant surten d'aquestes novel·les que no són novetat, però que pel que sigui encara no la tens a la biblioteca, o l'has tingut i s'ha donat de baixa per X motius, doncs per poder-ho renovar, o si està molt malmesa, doncs això, no? De poder-la tenir de nou.
És evident també que no es pot llegir tot, eh? Però com aquell que diria, doncs mira, s'ha de llegir Machado García Lorca alguna cosa.
Sí. Jo crec que aquesta també és una mica la gràcia de les biblioteques, perquè potser les llibreries el que els hi arriba és molt d'estoc, no? Que potser no tenen aquest fons, en llibreries grans sí, no? Però en canvi les biblioteques també tenim aquest tipus de fons que potser no surten en aquell moment tan, no? Boom de les novel·les d'èxit.
I és un fons que no falla mai. No,
però que sempre hi són, i quan vols recomanar alguna cosa també pots tirar d'això, perquè és que és garantia segura. O fins i tot recomanes una novel·la potser més senzilla per després, mira, doncs si t'ha agradat això, prova també, no? I vas introduint els grans de la literatura. També.
Doncs aquest és l'inici de 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. La resta de la novel·la és pura màgia.
Macondo.
Sí.
Però segurament aquesta part final del text ens acostaria, doncs, als Sitges de fa 30 o 40 anys, allò, el món era tan petit que es podien assenyalar les coses, eh? Doncs molt probablement algú dels més veterans o dels més avis poden dir, doncs sí, Sitges era tan petit que podies assenyalar les coses, com a Macondo i com a tants altres.
Aquesta és la màgia, no? També,
aquesta és la màgia.
Que pots projectar, identificar amb llocs
remots, imaginaris, sí, exacte, en algun moment.
O viatjar on vulguis.
L'inici de 100 anys de soledat, i cada vegada que tinguem a la Marta ens portarà això, l'inici d'un d'aquests, diguem-ne, què? Llibres de capçalera o uns d'aquests inicis que després, d'alguna manera, han marcat la història de la literatura. En 15 dies hi tornem. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que els Reis dissabte us hagin...
Sí, aviam, ja estic frisant.
Portin bones coses.